L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Hola, benvinguts, ben trobats en aquesta nova edició d'Àngels. Avui parlarem amb un àngel que es dedica al teatre. És un àngel que es dedica a les arts escèniques. I direu així d'entrada, ui, com quadra tot plat. Doncs molt fàcil, jo us ho explico ràpidament. Parlarem d'aquí un instant amb la Laura Carbonell, que és codirectora, juntament amb la Laura Forteza, del Teatre La Llavor. I què és el Teatre La Llavor? El Teatre La Llavor és una entitat que es dedica a fer teatre social amb col·lectius vulnerables. Treballen amb la Fundació Acollida i Esperança, amb Espanin, i realitzen tasques d'atenció i d'orientació a les persones i professionals vinculades al món de la discapacitat intel·lectual. Si sou tafaners i en aquest moment ja esteu fent un Google de Teatre La Llavor, veureu que el primer que hi trobareu en destacat en lletres molt grans és Vetllem pel dret a la creació artística de les persones en situació de vulnerabilitat. Així doncs, som-hi. Rosa Carbonell, bona tarda, com estàs?
Què tal? Bona tarda. Molt bé, amb moltes ganes de parlar amb vosaltres.
Fantàstic, escolta, què més volem? Què més volem? Escolta, la vostra tasca realment és encomiable. És una idea que a mi em sembla molt valenta i, a més, innovadora. Com va néixer la idea? Jo, pel que tinc entès, és la primera iniciativa va ser teva. Com se't va acudir això de crear Teatre a la Llavor?
Sí, la primera iniciativa va néixer fa 3 anys i jo soc de Badalona i sentia que, des del meu coneixement de les arts escèniques, jo vinc del món de la direcció escènica, i també de la gestió cultural, em semblava que podia portar alguna cosa a la ciutat de Badalona i tenia especial interès per aquells col·lectius que són més vulnerables a la ciutat, que són menys visibles. I em va semblar que el teatre el que ens pot ajudar més és justament això, a fer visible allò que és invisible normalment, no? Llavors va sorgir una conversa amb la direcció de Can Banús, de la Fundació Acollida i Esperança, on li vaig plantejar a la directora, la Lucía Parreño, que podríem engegar aquest projecte a dins de Can Banús. I ella va obrir les portes de Can Banús i allà va començar tot. Sí, sí.
O sigui que diguem que en aquest sentit ho vau tenir bastant fàcil. Vull dir que l'acollida va ser bona, sobretot per part d'això, de les associacions en les que treballeu, no? Acollida i Esperança, i Espanin, no?
Sí, exacte. L'acollida, primerament, va ser amb Acollida i Esperança, l'obertura va ser total. Van confiar en el projecte i, mica en mica, doncs, van anar fent assaig rere assaig, sessió rere sessió, que allò funcionava, no? Que realment el teatre era una bona eina, en aquest cas, de transformació social i que els usuaris doncs, no només gaudien, sinó que creixien a través del teatre, no? Mica en mica, després de començar a treballar amb Can Banús, també vam incorporar un altre grup de teatre a través d'Espanin, on hi ha persones amb discapacitat intel·lectual, i vam anar com consolidant aquesta idea de que realment la creació artística és una eina útil i així ho hem seguit fent durant aquests tres primers anys d'activitat. Sí, sí.
Mm-hmm. Explica'ns una mica com ho vas enfocar, és a dir, com se't va acudir treballar a través de les eines de les arts escèniques. Concretament, entenc que l'eina bàsica és la de creació de personatges, és a dir, la de la interpretació amb persones amb discapacitat intel·lectual.
Sí. Se'm va acudir perquè, des de la meva pròpia experiència, des de l'experiència situada, jo sabia que el teatre, tota la formació que he tingut en teatre, m'havia transformat a mi també com a persona. És a dir, molt més enllà de l'aprenentatge artístic, havien passat coses en mi en relació a l'autoestima, en relació al treball en grup, en relació al expressar la meva veu o la meva opinió. Sabia que havien passat coses i que, per tant, que m'havia passat a mi, era útil per molta altra gent, no? Podia servir molta altra gent. I d'aquí va partir una miqueta la idea, no? De dir, anem a veure on estan les carències d'aquests grups i què ens pot servir del teatre en la creació de personatges o també en la identificació de la història d'un mateix, perquè amb els dos grups treballem molt què és el que volen explicar ells mateixos sobre les seves emocions, sobre les seves sensacions, com es volen comunicar de cara en fora, no? És on posem més la mirada, no tant en un personatge inventat, sinó en ells mateixos i les seves pròpies històries.
O sigui que, d'alguna manera, estem entrant gairebé en el terreny del psicodrama, no?
Sí, tot i que tampoc fem de psicòlogues nosaltres, no és la nostra feina. Nosaltres intentem jugar a aprendre a fer teatre, a aprendre a expressar-nos, a moure'ns sobre l'escenari, a riure, a fer riure. Intentem aprendre totes les eines que ens ofereix el teatre perquè ells mateixos decideixin què volen compartir, què no volen compartir, com ho volen compartir, perquè trobin una via de sortida de tantíssimes inquietuds i de tantes coses que normalment no poden explicar de cara en fora, no? Sense caure en la trampa de voler fer de psicòlogues perquè no en sabem, no és la nostra feina. Nosaltres el que sabem és
l'llenguatge
artístic i fer que per ell sigui possible aprendre aquestes eines, no?
Mm-hmm. Vist des de fora, i així només amb titulars, no? Amb lletra grossa, sense saber-ne l'entrellat i veient com treballeu i exactament quin és el mètode i com ho feu, d'entrada un pensa, això d'alguna manera li veu, no risc, però sí que et venen al cap les eines de treball dels actors i et venen al cap fins i tot, evidentment, les coses que han estat més conegudes o més publicitades o el que més sap la gent, no? Vull dir que els mètodes de treball de l'actor, a partir sobretot de Stanislavski i de Strasberg i tal, el que comporten és que l'actor es capbussi en les seves pròpies experiències, en les seves pròpies vivències, i això ha tingut tot moltíssima premsa, sobretot a través de l'Actors Studio i dels grans monstres com James Dean i tot així, i companyia, i Marlon Brando, que tots van acabar una mica malament precisament per ficar-se tant dintre del seu passat, de les seves experiències pròpies i tal. De manera que això fa que un pensi, caram, doncs com ho fan aquestes noies? No? Cap a on van?
Clar, en aquest sentit per nosaltres és molt, molt, molt important amb les entitats que treballem, actualment aquestes dues, amb Can Venus de la Fundació Collia d'Esperança i també amb Espanim, que en sessions hi hagi la presència dels educadors. És a dir, per nosaltres és clau conèixer molt bé com són els usuaris i com és el grup per veure on són els límits, no? I moltes vegades l'educador ens guia en aquest sentit o nosaltres mateixes detectem, no? fins a on podem arribar. És a dir, la nostra intenció no és anar a llocs on sabem que podem entrar en perill, com tu bé deies, no? De mètodes de Stanislavski, etcètera, sinó més aviat arribar fins a un mateix necessita arribar, que moltes vegades és simplement poder dir una frase en veu alta, poder dir trobo a faltar els meus amics o em sento sol. Moltes vegades és només això i aquestes persones no troben l'espai on dir això en veu alta, no? Per tant, intentem molt arribar a on realment és útil sense passar-nos i sobretot amb l'ajuda dels educadors socials, que són els qui més en saben en aquest sentit i els qui comparteixen el dia a dia amb aquests usuaris. Intentem...
Ja. Uh-huh. Imagino que no deu ser fàcil i, sobretot, el que es fa molt evident cada com més vas parlant és que, per bé que és treball en grup, necessàriament i lògicament, la tasca ha de ser molt, 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 molt personalitzada i adaptada a cada una de les persones que pren part en la vostra acció, no?
Exacte. Sí, totalment. Des del tema que es treballi en l'espectacle que creem finalment, no? Que normalment fem creació col·lectiva, des del tema que es treballi ha de ser que sorgeixi realment d'ells, un tema que els interessi a ells com a grup, passant per com, quin llenguatge fem servir sobre l'escenari, no? Perquè en alguns casos el llenguatge de la dansa ens serà més útil i del teatre més corporal ens serà molt més útil que no pas el text. En d'altres, el text o inclús la cançó serà molt més útil. Per tant, adaptem el gènere, la temàtica i el format de les sessions al que el grup necessita, sempre. Necessita molta rutina, establir uns passos sempre molt fixes, doncs és el que fem. Si el grup necessita diversió, espai lliure per crear, sense gaires fronteres, la creem. Busquem allò que realment farà que al final l'experiència es doti dels nostres objectius, que és autoestima, coneixement del grup, el poder dir la teva, no?, de cara al, davant del públic. Hi ha una sèrie d'objectius que són els que al final intentem assolir al final del curs, i per aconseguir-ho adaptem tot el que calgui al grup que tenim, no?
Ahà. Aquí ara m'has donat dues pistes i m'has donat dues parts de resposta de coses que jo et volia demanar. Els objectius que us marqueu han de ser també molt personals, és a dir, molt adaptats a cada una de les persones que participen en els vostres tallers. No. I, per altra banda, hi ha d'haver com una mena de doble objectiu, perquè hi ha d'haver un objectiu grupal, de manera que aquestes persones, una de les coses que entenc que vosaltres voleu, és que se sentin incloses i que se sentin part d'un grup, no? O sigui, que hi ha dos nivells de treball.
Sí, efectivament. Sí, jo diria que encara hi ha un tercer nivell de treball, que és que de cara en fora, per nosaltres és important que el món sàpiga que aquestes persones també tenen dret a la creació i al gaudi i a la participació en la vida cultural. És a dir, per nosaltres és un canvi que en un teatre, en aquest cas de Badalona, però podria ser de qualsevol lloc de Catalunya, que un teatre, unes persones que, per exemple, tenen mobilitat reduïda, puguin pujar dalt d'un escenari. Això en els teatres no és possible, perquè molts teatres que estan, doncs, que són antics, no tenen una rampa, no tenen facilitats per arribar a dalt de l'escenari. Doncs això
de fet, permeten que faci un incís. La majoria de gent que no ha trepitjat mai un escenari no es pot arribar a imaginar el panorama, jo m'atreviria a dir, bastant penós, fent una nota mitjana global d'accessos, d'escales, algunes perillosíssimes, de rampes i de dificultats que hi ha per poder accedir als escenaris. I per les persones amb mobilitat reduïda ja ni t'ho explico, no?
Exacte. És a dir, nosaltres no tenim pensada la creació artística, la societat no tenim pensada la creació artística per a tothom. Només pensem en que crea aquell que ho té tot bé, no? Que té prou mica per estudiar, per rebre ensenyament artístic, que té una mobilitat estupenda, que té una capacitat intel·lectual perfecta, i la realitat no és aquesta. La societat és molt diversa i, per tant, tots hem de tenir l'oportunitat de pujar dalt d'un escenari. Ens moguem com ens moguem, pensem com pensem, sentim com sentim. Per tant, jo diria que es sumen a la tercera línia d'objectius. A més dels del grup específic i els de perquè ens serveix el teatre a final de curs, com fem visible que tots tenim dret a crear en aquesta societat, no? Per mi, aquest objectiu també és important.
Això és importantíssim i entenc que, a més, deu ser una de les coses, m'imagino, des del meu punt de vista i per la poca experiència que tinc, però m'imagino que deu ser molt complicat, perquè aquesta societat en la que vivim ara, que moltes vegades ens la venem i ens l'autocomprem, com una societat molt moderna, molt oberta, avançada, és una societat que, en segons quins aspectes, dista poc de comportaments gairebé medievals. I perdoneu que sigui tan bèstia, no? Però el cas, per exemple, de la discapacitat intel·lectual és un estigma que està molt extès i és, a vegades, moltes vegades, la majoria de les vegades, per desgràcia, molt difícil de superar. Vull dir, és un autèntic estigma. Això vosaltres suposo que deveu acusar molt.
Sí, absolutament. Sí, sobretot perquè intentem, i moltes vegades no és fàcil, que s'entengui el resultat de la nostra feina no com allò poc que aquells usuaris poden fer, sinó com a tot allò que sí que poden fer. Moltes vegades llegir les capacitats és més difícil que llegir les discapacitats, no?
Sí.
La societat posa molt la mirada en allò que falta i no en allò
Exacte.
que hi és, no? I
Exacte.
és difícil i ens esforcem molt en fer llegides així i no sempre, moltes vegades veiem que els projectes artístics en aquesta clau són llegits des de la compassió i és una cosa que no ens agrada gens.
Clar.
Intentem tot el contrari, que aquesta mirada diversa o divergent faci que el resultat artístic també és diferent i, per tant, és molt, molt més interessant. El que fa és enriquir la resta de llenguatges artístics, no? I això
Sí.
és algo amb el que ens agrada molt treballar-hi, però que tenim molta feina a fer encara, molta.
Molta, moltíssima, moltíssima, amiga. Alguns dels objectius que us marqueu, jo he estat, evidentment, intentant informar-me i llegir tot el que he trobat sobre vosaltres i la vostra feina. I algun dels objectius que us marqueu, insisteixo, m'han semblat, com a mínim, força agosarats o... Agosarats és el terme exacte, sense anar més enllà. Com ara aconseguir millorar l'autoestima i l'autoconeixement. Aposta forta, no?
Sí. És una aposta forta. És una aposta forta, però creiem que en part contribuïm. El teatre contribueix en treballar en l'autoestima i en l'autoconeixement. Des del mateix moment en el que un s'atreveix a plantar-se davant de 300 persones, amb el seu cos, amb les seves expressions, aquest és
Sí.
un moment de validació. De dir, jo em valido a mi mateix, i sé que vosaltres em validareu, sé que vosaltres, quan acabi això, quan us hagi explicat tot el que us he d'explicar, estareu satisfets i aplaudireu el que us he explicat, no? Això requereix d'una autoconfiança brutal. És un exercici en
Sí.
un mateix
Això...
i en el grup. Per tant, creiem que sí, que intentem treballar durant tot un curs perquè aquest moment màgic es produeixi i perquè després del moment màgic hi hagi una reflexió tant en el que ha pujat dalt de l'escenari com en el que estava assegut a la butaca, no? Una reflexió entorn al reconeixement de l'altre, no? Sobretot.
Des que vau començar fins ara, que ja hi ha hagut, teniu un bon bagatge de treball fet i d'experiència viscuda, l'enfocament és el mateix o hi ha molts matisos i diferències amb aquell primer treball que vau començar?
L'enfocament és el mateix. El que passa és que ara creiem que després de tota la qüestió del Covid, la
Sí.
nostra feina és encara més necessària, tot i que justament el Covid ens fa molt difícil.
Dificilíssim, m'imagino.
Sí, però creiem que és encara una eina més útil i necessària justament per tot el que el tancament implica en quant a salut mental. No? És a dir, si ja ets una persona que normalment té dificultats per ser vista, per ser entesa, estàs en una situació de vulnerabilitat, en el moment que a sobre tanquen encara més, doncs clar, aquí es disparen moltes coses, no? en quant a salut mental. Llavors, creiem que el teatre ha de ser part d'aquesta cura també que ara necessitem tots i que necessiten especialment aquelles persones que més pateixen els tancaments, no? Per tant,
Molt
que en el 2021 canviarà la perspectiva en quant a incidència en la salut mental, sobretot.
bé. Evidentment, aquest 2021 canviaran moltes coses. Entre el 2020 i el 2021 canviaran moltíssimes coses i, per desgràcia, moltes d'aquestes coses canviaran en l'àmbit de les relacions interpersonals, de la distància, de la proximitat, etcètera, que són eines que vosaltres no només utilitzeu, sinó que necessiteu d'una manera vital per fer la vostra feina. La Laura, si la gent que, les persones que ens estan escoltant ara mateix sentissin curiositat, volguessin col·laborar o volguessin tenir, això, venir a veure algun dels vostres espectacles, com ho han de fer? Tafanejant a través del lloc web o com?
Sí, actualment tenim 3 vies de contacte. Una és la nostra pàgina web, que és
Sí.
teatredellamps.org. Una altra és el nostre Instagram, que aquest any mirarem de no només penjar fotografies del que anem fent, sinó també penjar petites càpsules per explicar què és el teatre social i com desenvolupem la nostra feina.
Sí.
Sí, que serà interessant seguir-nos a Instagram, buscant-nos per @teatredellavor. I també tenim un correu electrònic si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres per conèixer-nos una miqueta més, que és teatredellavor@gmail.com. Aquest any veurem com sortirem de cara al públic, perquè depèn molt
Sí,
de si
de com van les coses, sí.
sí, però seguim fent activitat, ara estem reprenent el grup de Can Banús, justament, des de fa uns dies. Recentment, al desembre, vam recollir un premi, que és el Premi de la Nit de les Guinauetes del Teatre Serrilla de Badalona, on es va reconèixer la nostra tasca social a través de les arts escèniques. I anem fent coses, anem sent visibles en moments puntuals i esperem que aviat puguem anunciar com farem una posada en escena una miqueta més gran, no?
Molt
En quin
bé,
format
molt bé.
i en quines dates.
Esperem que els déus ens siguin favorables i que en algun moment donat, en algun d'aquest any, es pugui pujar a l'escenari i pugueu mostrar tot això que esteu fent, perquè és molt important per vosaltres, pel públic i per la gent que hi treballa, sobretot. Rosa Carbonell, codirectora del Teatre de la Llavor, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada.
A Ràdio Estel trobem àngels.